L'oposició no compra els relleus al govern ni pressiona Pere Aragonès perquè convoqui eleccions. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Dilluns al matí, el president Pere Aragonès reformulava el govern amb el relleu a les conselleries d'Educació, Territori i Acció Climàtica i avui ha anat a passar comptes al Parlament. L'oposició, però, no li ha comprat aquests canvis i li ha fet saber al president que els relleus són una mostra més que el seu govern és feble i l'empeny, per tant, a convocar eleccions autonòmiques en vistes del poc suport que gaudeix Esquerra Republicana, que només compta amb 33 diputats a la cambra catalana. Esquerra i Junts han tirat els plats pel cap, mentre que el PSC li retreu que faci aquests canvis veient la feblesa que té el govern.
Vostè tenia diumenge, abans de fer la remodelació del govern, 33 diputats. I avui, després de fer-la, en segueix tenint 33. I va ser investit amb 74.
Hi ha hagut presidents que proporcionalment han perdut menys vots que vostè i han pres decisions. President, demani al seu partit que rectifiqui, encara hi som a temps, i faci una profunda reflexió si val la pena aguantar aquesta agonia.
Totes aquestes acusacions creuades que arriben enmig dels pactes a les diputacions. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Tant Junts com Esquerra s'han retret els pactes amb el PSC.
Doncs sí, el president parlamentari de Junts, Albert Batet, ha instat Aragonès a demanar a Esquerra que rectifiqui després dels pactes amb el PSC per les diputacions de Tarragona i Lleida. De fet, Batet i el president de la Generalitat s'han retret mútuament els acords amb els socialistes després del 28 de maig. En el seu torn de rèplica, Aragonès ha dit que aquests pactes amb els socialistes s'entenen de la mateixa manera que Junts encara governa avui amb el PSC a la Diputació de Barcelona.
Pluja de ganivets, per tant, avui al Parlament de Catalunya. De seguida connectem amb la Judit Casellas perquè ens expliqui l'última hora. Mentrestant, qui ja té coll avall que no serà alcaldessa de Barcelona és Ada Colau, que avui s'ha acomiadat del ple.
Ha estat presidenta d'aquest plenari durant 8 anys i està per veure doncs, l'alcalde i el govern que surti el proper dissabte o els propers mesos, però en tot cas segur que jo no tornaré a presidir el ple els propers 4 anys.
La encara alcaldessa que no ha aconseguit convèncer a PSC i Esquerra amb les darreres propostes de pactes que feia ahir, avui que s'ha fet aquest ple de tancament de legislatura ha mostrat aquesta realitat, l'ha fet més evident.
Doncs sí, en aquesta darrera sessió, a més, s'han acomiadat 22 regidors que no repetiran la propera legislatura que arrenca dissabte, per tant, Ajuntament barceloní, força renovat a la capital catalana.
On estarà posat tot el focus d'atenció aquest dissabte serà Ripoll. Aquest matí la candidata de Junts d'aquesta població ha demanat als partits d'esquerres que o la investeixen a ella o la líder del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, Sílvia Urruel, serà la nova alcaldessa. Ho ha dit en declaracions aquest matí a Ràdio Estel.
Jo em donaré suport a mi mateixa.
Per tant, no la fan alcaldessa vostè o serà alcaldessa la senyora Urriols?
Evidentment serà així. Tot i que, torno a dir, nosaltres treballarem doncs, perquè això no sigui possible.
Les declaracions de la candidata de Junts, Manoli Vega, que arriben l'endemà que Esquerra, PSC i la CUP pressionessin a Junts per afegir-se al seu pacte. Junts, però, canvia, fa un gir de guió, és la segona força, Ripoll, i els torna, per tant, la pilota a la teulada perquè ara siguin ells qui hagin de donar l'alcaldia a Junts. Tot això en un matí on els taxistes han tornat a mobilitzar-se pel centre de Barcelona, aquest cop després de conèixer la sentència de la Justícia Europea que tombava la limitació d'una llicència de VTC per cada 30 taxis a l'àrea metropolitana.
A la manifestació hi han participat uns 500 taxistes, segons la Guàrdia Urbana, i més de 1.000, segons Elite Taxi, que és el sindicat que ha convocat la protesta i que ha donat 16 dies al govern espanyol perquè modifiqui la llei d'ordenació del transport terrestre per tal que els ajuntaments puguin limitar les llicències de VTCs.
Exigimos o pedimos o suplicamos o lo que quieran que pongan orden en la ley de ordenación de los transportes terrestres y lo tienen que hacer antes del 30 de junio. ¿Por qué? Porque todos sabemos que vienen elecciones, no sabemos quién va a gobernar después.
Els taxistes s'han reunit amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que ha mostrat el seu suport al col·lectiu i que s'ha compromès a analitzar les seves demandes. Connectarem d'aquí uns minuts amb la Sílvia Muñoz, que està en aquesta protesta. D'altra banda, pendents d'aquesta hora, atenció, d'un operatiu dels Mossos d'Esquadra a les Llosses, on un home està atrinxerat en una masia després de disparar el seu propietari. Ara també us ho ampliem. I el bloc dels esports us explicarem avui a les 3 migdia, que divendres arrencarà un nou clàssic en la lluita pel títol de Lliga. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El Barça ha aconseguit treure hores del damunt l'Unicaja, el quart partit de semifinals, i ara jugarà a aixecar el títol de Lliga contra el Madrid, l'equip que els va eliminar a les semifinals de l'Eurolliga. El primer partit de la sèrie, el millor de 5, començarà divendres a les 9 de la nit al Palau.
I també us explicarem per on passa el futur de Jordi Alba.
L'ex-blaugrana està concentrat amb la selecció espanyola per disputar la Final Four de la Lliga de les Nacions i ha assegurat que no li preocupa quina samarreta defensarà la temporada que ve. D'altra banda, el seleccionador Luis de la Fuente ha parlat també d'Ansu Fati.
I avui al Temps de la Cultura anirem fins a Manresa perquè aquest matí s'han entregat els premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Són uns premis molt especials, ja que distingeixen les millors obres escrites per a nens i joves en català. I encara els fan més especials el seu jurat, que està format per 11.000 infants.
S'han donat a les més joves una oportunitat bona per poder donar a conèixer la nostra veu.
Que intentin començar a llegir, que és molt bo per la salut també i tornes com més llest.
Escoltàvem alguns dels membres dels jurats d'aquests premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Alma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Els estels de Jax Goldstein, les bruixes de Brooklyn de Sophie Escabasser i l'Amy, la biblioteca secreta d'Alan Gratz, són els guanyadors del 18è premi Atrapallibres. I pel que fa al premi Protagonista Jove, l'assassina de Venècia de Paul Castellanos i els incendiaris de David Cirici són els guanyadors de la 27a edició. Tots aquests premiats tenen entre 9 i 16 anys.
I avui també us explicarem una història de titelles. Espai de la Cultura, marxarem cap a Vilanova i la Geltrú, on l'Està Quiró Teatre s'acomiada després de 50 anys fent riure als infants d'aquest país. Tot això ho ampliem des d'ara fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mira del cel per saber quin temps ens espera a les properes hores. Informació del temps amb la mirada posada als núvols, com cada tarda ens amplia en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut un matí relativament tranquil, però comencen ja a créixer força núvols a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també a molts punts de les comarques de l'interior i del prelitoral, on de cara a les properes hores tindrem ruixats, sobretot concentrats a la Catalunya central, comarques de Barcelona, també comarques de l'interior de Girona, bàsicament interior i prelitoral, tot i que de cara al vespre algun d'aquests ruixats pot arribar a la costa central, la costa de Barcelona. Les temperatures, ja ho hem notat, han pujat respecte a dies anteriors. Demà esperem una jornada molt més tranquil·la, un dia en el qual no hi haurà precipitacions, tot i que a la tarda creixeran núvols en àrees de muntanya. El mateix tindrem de cara a divendres i haurem d'esperar el cap de setmana per tornar-se a repetir els ruixats de mitja tarda, però només a les comarques del Pirineu.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no convenç els grups de l'oposició amb els canvis que ha fet a les tres conselleries, a l'Educació, la d'Acció Climàtica i la de Territori. La majoria de partits del Parlament creuen que haver reformulat part del govern no servirà per poder solucionar els problemes que té Aragonès per acabar la legislatura, com és el fet de tenir un govern dèbil amb només 33 diputats que li donen suport al Parlament. Connectem amb la Judit Caselles, està a la Cambra Catalana, que està seguint aquesta sessió d'aquest dimecres. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els dos principals partits de l'oposició pensen que els canvis que ha fet Aragonès no solucionaran els problemes de fons que té el govern. Salvador Illa, del PSC, li recorda que només té 33 diputats, mentre Albert Batet, de Junts, ironitza amb el fet que s'hagin anat a buscar exconsellers.
Vostè tenia diumenge, abans de fer la remodelació del govern, 33 diputats. I avui, després de fer-la, en segueix tenint 33. I va ser investit amb 74. El govern és feble.
Renovació, clar, conseller Nadal, conseller Balcells, la consellera Simó, la consellera Capella... Escolti'm, aquí ja només hi falta el Josep Huguet i el Josep Bargalló, Per recuperar el que potser volien fer amb el tripartit. Han anat a escurar l'olla,
La CUP creu que els canvis són pur maquillatge, mentre els comuns insten Aragonès a trencar definitivament amb la política de blocs. Per altra banda, Ciutadans i el Partit Popular li demanen que assumeixi el fracàs de les municipals.
Aquesta reacció, en Judit, de Junts i el PSC, que arriben després que Pere Aragonès hagi fet el seu discurs per justificar els canvis en el sí del govern, un discurs que ha estat molt centrat a defensar els canvis per tenir un govern fort davant de l'arribada de l'extrema dreta a les institucions.
Aragonès justifica els canvis per tenir un govern cohesionat per defensar tant les polítiques que vol impulsar el seu govern com també el dret a decidir a Catalunya.
Toca defensar Catalunya. Ara és el moment de defensar Catalunya. La nostra democràcia, la nostra voluntat de progrés i la nostra voluntat col·lectiva de ser i de decidir. I aquest també és un dels grans reptes que tenim com a país. Preparar-nos perquè aquest avenç que s'està produint de la dreta i l'extrema dreta no signifiquin un retrocés per Catalunya.
El repte dels nous consellers és combatre l'abandonament escolar, aconseguir el traspàs de Rodalies i avançar en l'impuls de les energies renovables.
I aquest matí també ha tingut lloc al Parlament l'habitual sessió de control al govern, on Esquerra i Junts s'han retret els pactes de cadascun d'ells amb el PSC, les diputacions i els ajuntaments, i de no haver prioritzat la unitat independentista.
Esquerra i Junts estiren els plats pel cap pels acords que cada partit ha fet per la seva banda amb el PSC. Albert Batet, de Junts, retreu Aragonès que fes una crida a la unitat des del Palau de la Generalitat i ara pacti amb el PSC les diputacions de Tarragona i Lleida.
Que vostè és un president tutelat, desautoritzat, i els primers que no el respecten i li fan perdre la credibilitat són el seu partit polític. El govern està esgotat i el seu partit desesperat. El pacte de les diputacions és l'autèntic acord de claredat de quines són les seves prioritats.
Mentre Aragonès critica els acords de Junts amb el PSC a ciutats com Roses o la Bisbal i defensa que divendres Esquerra votés a favor d'investir Anna R. de Junts com a nova presidenta del Parlament.
Gràcies, Judit, des del Parlament de Catalunya. I d'altra banda, la Generalitat reclama a l'Estat 120.000 euros pel servei d'autobusos de reforç que va oferir durant els dies que va estar sense servei als trens de la línia R2 Sud de Rodalies per la incidència, ho recordaran, que hi va haver a l'estació de Gavà. Ho ha explicat avui la ministra de Transport, Raquel Sánchez, en declaracions a TV3.
Nosaltres des del primer moment vam trucar a la Generalitat de Catalunya per acordar amb ells quins són, d'una manera doncs, ordenada i coordinada, amb quins dispositius podíem comptar per poder donar resposta a la ciutadania. I també li puc dir que des del primer moment la Generalitat el que ens va dir és ja us passarem la factura.
D'altra banda, sobre l'informe que ha d'aclarir que va provocar aquesta avaria a la línia R2, la ministra Sánchez ha detallat que estan pendents d'un informe encara del laboratori.
Estel migdia.
Mirem a la capital catalana, l'alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau, s'ha acomiadat avui del ple de l'Ajuntament perquè assumeix que no el podrà tornar a presidir amb la constitució del nou consistori aquest dissabte.
Ha estat presidenta d'aquest plenari durant 8 anys i està per veure doncs, l'alcalde i el govern que surti el proper dissabte o els propers mesos, però en tot cas segur que jo no tornaré a presidir el ple els propers 4 anys i per tant sí que em vull acomiadar com a presidenta d'aquest ple.
Les paraules de la cap de llista dels Comuns a Barcelona arriben després que aquest dimarts proposés un pacte amb el candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, i del PSC, Jaume Collboni, per repartir-se l'alcaldia, Pere.
Doncs sí, una proposta que, com veuen, no ha prosperat.
A la sessió d'aquest dimecres a Barcelona ha tingut lloc 3 dies abans que se celebri el ple d'investidura del nou alcalde. Ha sigut una sessió de molts adeus de regidors, dels 41 regidors que ha tingut aquest mandat, 22 han intervingut en el plenari per última vegada.
Entre ells, regidors històrics com Montserrat Ballarín, dels socialistes, i Ferran Mascarell, de Junts, amb 4 i 3 mandats a l'esquena, respectivament. Així mateix, també han dit adeu els regidors de Barcelona en Comú, Laura Pérez i Eloi Badia, després de 2 anys de mandat. D'altra banda, el ple ha servit també per acomiadar tots els regidors de Ciutadans i Valents que el passat 28 de maig no van aconseguir representació al consistori barceloní.
I lluny de Barcelona, aturem-nos un moment a Ripoll, on aquesta tarda el grup municipal de Junts es reunirà amb Esquerra i el PSC per valorar un possible pacte de govern i evitar que l'alcaldia se l'emporti la candidata Sílvia Oriols d'Aliança Catalana, la formació d'extrema dreta que va guanyar les eleccions a la capital del Ripollès.
I aquest matí la candidata de Junts per Ripoll, Manoli Vega, ha deixat molt clar a Radio Estel que o la fan alcaldessa dissabte o ho serà Sílvia Oriols. Vega també ha detallat que treballaran perquè això no sigui possible i, de fet, segons ha apuntat el programa al matí a Ràdio Estel, aquesta tarda reunirà amb Esquerra i els socialistes per mantenir converses i intentar aglutinar el màxim de sensibilitats centrals. La clau de tot plegat la té ara la CUP.
Jo em donaré suport a mi mateixa.
Per tant, no la fan alcaldessa vostè o serà l'alcaldessa la senyora Oriols?
Evidentment serà així. Tot i que, torno a dir, nosaltres treballarem doncs, perquè això no sigui possible. I, home, i necessitarem segurament doncs, el suport de la CUP per la investidura. Però aquí doncs, serà la CUP la que haurà de decidir si el vot serà per Manoli Vega o serà per Sílvia Oriols.
Finalment, doncs, Junts per Ripoll, que intentarà liderar converses, per tant, per formar un gran pacte per la capital del Ripollès, amb l'objectiu d'evitar que sigui alcaldessa Sílvia Oriols. Un pacte que, segons ha exposat Vega, parlarà de programes i no d'extrems. D'aquesta manera, Junts descarta sumar-se a l'acord que ahir plantejava el PSC, Esquerra i la CUP, que necessitava la complicitat que no tindran dels juntaires. Els alcaldes prenen possessió, com dèiem, aquest dissabte, d'aquí a tan sols 3 dies.
Estel migdia. Amb Xavi Toscano.
La ciutat de Terrassa va recuperar aquest dimecres la normalitat després de les inundacions que van patir ahir per la forta pluja que va caure en molt poca estona. El desbordament de la riera que creua la població va inundar baixos, pàrquings i l'arrossegament de motos i cotxes.
El Museu de la Ciència i la Tècnica també va quedar afectat per la caiguda d'un mur. Avui els tècnics revisen l'estructura de l'edifici, per això el museu estarà tancat durant tot el dia. Des de l'Ajuntament també han hagut de donar allotjament a una família a la qui se li va ensorrar part del sostre del seu habitatge. Ho ha explicat en declaracions a Ràdio Estel la regidora en funcions Patricia Recha.
Per sort no hi va haver cap dany personal, no hi ha hagut cap persona que hagi patit. De moment no hem tingut cap incidència respecte a cap persona, però sí que a nivell material, a nivell d'habitatge, sí que hi van haver afectacions greus, com és en aquest cas aquesta família que el sostre de casa els hi va caure. Per sort no, ells estan bé, no van patir cap dany, i des dels serveis socials es va activar una ràpida resposta per reallotjar-los i buscar-los on passar la nit.
L'Ajuntament ha habilitat, que ho sàpiguen, un punt per atendre i acompanyar els veïns afectats als serveis centrals de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que està ubicada a la plaça Didó de Terrassa. On triguen en uns dies més a la normalitat és a Riudaura, on la comarca de la Garrotxa. Aquí els aiguats van afectar de ple l'escola Lluís Castells, que aquest matí no ha pogut fer classes perquè les aules han quedat plenes de fang i molt del mobiliari ha quedat malmès.
La pitjor part se l'han portat els treballs que havien fet alguns alumnes que s'han perdut i la decoració que s'ha malmès i que s'havia preparat expressament per poder celebrar la festa de final de curs, una festa que no es podrà fer i que de moment no té data per celebrar-se. De fet, les classes en aquest centre s'han suspès fins almenys divendres. Els 110 litres per metre quadrat que van caure en dues hores van deixar amb 150 centímetres d'aigua a l'interior de l'escola, un fet que no és excepcional a Riudaura, i és que aquesta és la quarta inundació que pateix aquest centre educatiu, ho explica la directora del centre, Alba Bertrina.
És la quarta vegada que ens passa, per tant, sabem, en 15 anys ha passat 4 vegades, aquesta és la quarta, i realment tothom, Ajuntament, Departament d'Educació, ICF, perquè aquest edifici encara pertany a ICF, varen actuar, varen posar en marxa el protocol i varen venir dos cotxes de bombers, però és que no s'hi podia fer res.
Davant de tota aquesta situació, la directora de l'escola demana que es faci, per tant, alguna obra al camp que hi ha just a sobre de l'escola i que és el que provoca aquestes inundacions. D'altra banda, el Departament d'Acció Climàtica ha confirmat avui que la calamarsa que va descarregar la comarca de la Noguera ha afectat uns 250 hectàrees de conreus al municipi de Torrelameu.
Durant l'episodi, que va tenir lloc de forma intensa entre les 6 i les 7 de la tarda, va caure una gran quantitat de pedra petita i molt barrejada amb aigua, afectant el cultiu de fruita dolça de la zona, amb danys més elevats en nectarines, albercocs, peres i pomes. Així, aquests se situen entre el 50 i el 100%. La pedregada també va fer caure part dels grans de blat i ordi no recol·lectats, amb una afectació d'entre el 5 i el 10%.
I atenció, perquè des de Protecció Civil alerten que per avui es mantenen els avisos de fortes pluges i calamarsa, però que ja no serà, això sí, tan intensa com la d'ahir. Tot i això, avisa que localment el que es podria acumular molta aigua en molt poca estona i per això recomanen extremar les precaucions. Ho ha dit la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions també al matí a Ràdio Estel.
Quan hi ha aquesta situació, com que no se sap exactament on pot caure aquest ruixat important, doncs que tothom sigui molt vigilant amb la conducció, sigui molt vigilant amb totes aquelles zones que puguin ser inundables, que pugui acumular-se l'aigua, sobretot amb aquelles lleres, rius, rieres, torrents.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 18 minuts, uns 500 taxis segons la Guàrdia Urbana i uns 1.800 segons el sindicat Elite Taxi s'han mobilitzat avui pel centre de Barcelona per exigir al govern espanyol mesures per limitar el nombre de llicències VTC en vies interurbanes. Tot plegat ho han fet com a resposta a la sentència del Tribunal Europeu que tombava la limitació d'una VTC per cada 30 taxis que circulen a l'àrea metropolitana de Barcelona. El sindicat Elite Taxi avisa l'executiu de Pedro Sánchez que si no hi ha cap acord col·lapsaran totes les ciutats d'Espanya. La manifestació la seguirà la nostra companya Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Els taxistes donen 16 dies al govern espanyol perquè modifiqui la llei d'ordenació de transport terrestre per tal que els ajuntaments puguin limitar el nombre de llicències VTC. D'aquesta manera volen evitar la liberalització total del sector. El portaveu d'Elite Taxi Barcelona s'ha mostrat optimista amb la reunió prevista dimarts vinent entre ells i el Ministeri de Transports per arribar a un acord. No obstant, Tito Álvarez ha llançat aquest advertiment. Ho ha fet en sortir de la reunió amb la delegació del govern espanyol a Catalunya.
Con un acuerdo con el Ministerio de Transportes
transportes van a haber movilizaciones en todo el estado y serán movilizaciones masivas en aeropuertos, centro de las ciudades, estaciones y donde haga falta.
Abans de la reunió, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha baixat a rebre els taxistes per mostrar el seu suport cap al sector.
Hay que analizar, insisto, bien la sentencia, pero el día 20 hay una reunión muy importante también, otra vez con la Secretaría General de Transportes, a través del Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, y ahora vamos a recibir a una pequeña delegación.
Els taxistes han protestat per Barcelona, so de claxons, tallant el trànsit mentre passaven per la Gran Via. Han vingut de tot arreu, de Madrid a Euskadi i de comarques catalanes com el Vallès.
Gràcies, Sílvia. I més qüestions al filòsof i activista cultural Jordi Porta i Ribalta, ha mort aquest dimecres als 86 anys, tal com ha confirmat Òmnium Cultural, que és l'entitat de la qual en va ser el seu setè president.
L'actual líder de l'entitat, Xavier Antic, ha destacat que l'etapa de lideratge de Porta va suposar un punt d'inflexió en la història de l'organització i que va dedicar la seva vida a la promoció de la llengua i la cultura del país, al foment també de la democràcia i l'educació en valors. Porta va ser president d'Òmnium Cultural del 2002 al 2010, quan va passar el relleu a Muriel Casals. També va presidir la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Centre UNESCO de Catalunya. A més, va ser reconegut com a doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2013 i va rebre també la Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 2010.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Obrim bloc electoral sobre els comicis generals del 23 de juliol perquè amb comptagotes es van coneixent més candidats. Avui hem sabut que el periodista Francesc Marc-Àlvaro serà el número 3 de la candidatura d'Esquerra al Congrés.
Tot i que el seu nom encara ha de ser validat per l'executiva del partit, ja ha transcendit que Álvaro acompanyarà, per tant, Gabriel Rufiani i Teresa Jordà entrant a la llista com a independent. Francesc Marc-Àlvaro té una llarga trajectòria al món dels mitjans de comunicació i també exerceix de professor de periodisme a la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. A més, també forma part del Consell de Redacció de la revista Serra d'Or. La seva inclusió a la llista s'haurà ara de ratificar en el Consell Nacional del Partit, que es farà el proper divendres.
I d'altra banda, Ferran Bel ha explicat avui que abandona la política i que no serà, per tant, el candidat del PDeCAT. El fins ara portaveu d'aquesta formació a Madrid ha explicat que fa mesos que meditava prendre aquesta decisió.
També és veritat que la situació política que es pot generar aquí a Madrid arrel de les properes eleccions generals, així com la situació que hi ha a Catalunya, no em fa tindre cap element que em pugui fer replantejar aquesta decisió.
En aquesta compareixença que ha fet al pati del Congrés, Ferran Bel agraï la confiança dels ciutadans i ha reivindicat també l'espai centrista i sobiranista que ha mostrat el PDeCAT. I pel que fa al Partit Popular, el secretari general a Catalunya, Santi Rodríguez, serà el número 2 dels populars per Barcelona. Rodríguez, que també és exdiputat al Parlament, farà equip, per tant, amb l'exportaveu parlamentari i exmilitant de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, que en serà el número 1.
La número 3 de la llista serà Cristina Aguera, portaveu del grup, Aguera, volíem dir, portaveu del grup municipal del Partit Popular a Badalona de Xavier García Albiol. El seguirà l'actual diputada al Congrés, Maria de los Llanos de Luna. L'encarregat de tancar aquesta candidatura per Barcelona serà Daniel Cirera, que va encapçalar, recordin, la llista a les eleccions municipals de la capital catalana.
I també sabem qui serà ja la número 2 d'Alberto Núñez Feijóo a la candidatura del Partit Popular. Serà un altre exmembre de Ciutadans, l'exconsellera de Cultura de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
Rivera de la Cruz és exmembre del Partit Taronja, partit amb el qual va accedir a la Conselleria de Cultura en l'executiva de la coalició que encarcelava Isabel Díaz Ayuso. L'escriptora va deixar el Partit Liberal i Ayuso la va repescar com a independent per al seu executiu en solitari el 2021, on va repetir el capdavant de la cartera de Cultura en les eleccions municipals del 28 de maig. Rivera de la Cruz anava a la llista del Partit Popular de José Luis Martínez Almeida, volíem dir, finalment, serà la número 2 per Madrid en la candidatura al Congrés dels Diputats.
Ho dèiem al començar, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa a hores d'ara un dispositiu al poble de les Llosses, a la comarca del Ripollès, per detenir un home que està trinxerat en una masia després de ferir el propietari amb una arma de caça que estaria carregada de perdigons.
Segons informa la policia catalana, l'home ha trinxerat viu a la masia i ha disparat al propietari després d'una discussió. Com a conseqüència dels fets, el propietari de la finca ha resultat ferit i l'han hagut de traslladar a un centre hospitalari, però no està greu i no estem per la seva vida. Els Mossos han desplegat diferents unitats per mirar de mediar a ara amb l'home que es troba atrinxerat en aquesta masia.
I les notícies d'última hora que arriben és que l'home estaria atrinxerat i estaria ferit per aquest tret de balins que hauria rebut de la seva pròpia escopeta. Els Mossos, el grup d'especial intervenció dels Mossos, segons apunten, ja l'haurien reduït. Per tant, us anirem ampliant aquesta informació en funció que ens vagi arribant més notícies. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha confirmat avui la pena d'11 anys de presó per un exmonitor que va abusar sexualment d'una noia de 15 al poble de Llagostera. Els fets van passar l'any 2018, quan l'home de 28 anys va començar una relació amb la menor, que era alumna seva a l'espai jove del poble. La noia estava sota la tutela de la DGAIA i aleshores vivia en una família d'acollida.
Segons recull la sentència, el noi va aprofitar la influència que exercia sobre la menor perquè era el seu monitor i sabia els sentiments que li despertava, tot i ser conscient que l'adolescent era menor de 16 anys. El processat va mantenir-hi una relació de manera reiterada amb contactes de caràcter sexual. Quan la germana de la noia va tenir coneixement de la relació, va denunciar els fets després de conèixer la sentència. Imposada per l'Audiència de Girona, la defensa de l'home la va recórrer al TCJ, que ja va dir que la sentència de l'audiència era correcta, i ara ha estat el Suprem qui ha sentenciat en la mateixa línia. A la defensa ja no li queden més recursos en el recorregut judicial espanyol. A banda dels 11 anys de presó, també s'obliga el jove a no poder-se acostar a menys de 200 metres de la víctima ni comunicar-s'hi durant 16 anys.
I avui, com ja és costum, s'ha posat en marxa des de primera hora del matí i fins a les 7 de la tarda una campanya de donació especial de sang al Palau de la Generalitat. Es fa en motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, que se celebra avui. Una necessitat de sang que es concentren actualment en pacients que tenen més de 70 anys i que són molt necessàries per a la cura i el tractament de tants pacients i tantes patologies.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Joan Ramon Grífols, doctor assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha explicat què és el que més necessiten al dia d'avui.
Sempre anem més justos dels grups sanguinis menys prevalents de la població, que acostumen a ser el grup del zero negatiu i la negatiu, tot i que el nivell de reserves que tenim és suficient per atendre les necessitats, però el ser menys prevalent a la població sempre ens fan una mica més justos a nivell de reserves, i sempre estem insistint molt a totes aquelles persones que siguin d'aquests dos grups.
Grífols, per tant, que fa una crida a aquests dos grups per fer una donació avui al Palau de la Generalitat, perquè literalment ha dit que ens hi va la vida i que les seves donacions són d'una importància cabdal. El doctor també ha afirmat que el dia d'avui és important, però com ho són tots, perquè ha explicat que fan falta 1.000 donacions diàries a Catalunya per cobrir tots els pacients que ho necessiten i que suposen un total de més de 300.000 transfusions l'any.
I encara un apunt més d'informació internacional. A Grècia, almenys 17 persones migrants han mort i 104 han hagut de ser rescatades després del naufragi d'una embarcació a prop de la costa de la regió del Peloponès, al sud-oest de Grècia.
Segons ha indicat aquest dimecres en un comunicat la Guàrdia Costanera del país, cap de les persones portava armilles salvavides. En aquest sentit, les autoritats temen que la xifra de víctimes mortals s'incrementi a mesura que avancin les tasques de recerca. Pel que fa a les persones rescatades, 4 d'elles han estat traslladades a l'hospital de la ciutat de Kalamata, a la mateixa regió del Peloponès, mentre que la resta es troben en bon estat de salut segons la mateixa Guàrdia Costanera.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'atendrà.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Oh, 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 els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app, Més Estel. Més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Quarta tres de la tarda, continuem a l'Estel migdia de Ràdio Estel. Comencem avui la informació local i comarcal a Girona, on els pagesos d'aquesta demarcació alerten que estan en perill de desaparèixer i que la falta de relleu generacional ha portat el sector a una situació preocupant que posa en risc, diuen, la continuïtat de la professió de la pagesia gironina.
L'envelliment del sector, aquesta demarcació, no és excepcional i, de fet, es tracta d'un problema d'abast català, estatal i europeu, ho reconeixen. La realitat és que les explotacions tenen dificultats per tirar endavant i això ha fet que el model tradicional que passava de pares a fills hagi canviat. Ho explica el gerent de l'Associació pel Desenvolupament Rural i Agrari, Jordi Terrades.
Perquè si estem acostumats a un relleu tradicional, generacional dintre la família, doncs ja estem veient, per exemple, amb el cas que vam fer a la Garrotxa, que almenys el 50% són gent que en diem nova pagesia o nouvinguts que no venen tradicionalment d'aquest sector. I, per tant, aquí hi ha una mancança i unes barreres diferents del que hi ha hagut fins ara. Llavors, per tant, aquí calen ara unes maneres diferents per poder donar suport. Una de les iniciatives que estem mirant de fer és crear com una xarxa local.
Una d'aquestes entitats que està apostant per buscar solucions a aquesta xarxa local que deia és Adrinoc, que vol facilitar l'accés a la pagesia a persones que no han estat mai en famílies que ho han estat i que no venen, per tant, d'aquesta tradició rural. D'aquesta manera els poden ajudar a trencar aquestes barreres que hi tenen i fer-hi front de manera més senzilla.
I marxem ara cap a Lleida, concretament a la localitat de Valdomar, que pertany a Artesa de Segre, on ara fa un any un incendi va cremar 2.700 hectàrees. La vida es va obrint camí de mica en mica i els arbres rebroten ja enmig dels troncs calcinats. La natura segueix el seu curs, però des dels municipis afectats lamenten que les administracions no estan fent cap acció per ajudar a regenerar i arreglar els camins que van quedar afectats.
Descontentament també per part d'alguns pagesos que afirmen que encara no han rebut cap ajut econòmic. L'incendi de fa un any va generar desànim i impotència a Valdomar, sentiments que amb el pas dels mesos s'han convertit en acceptació, ho explica el president de l'entitat municipal descentralitzada de Valdomar, Josep Galceran.
El greu problema, exacte, és l'estat d'ànim. Allà ens vam desanimar molt per la impotència i passat un any, bueno, ara comença a reverdejar el territori, però no hi ha cap acció concreta del departament i veiem que això serà molt lent recuperar-ho. No, la gent s'ha acostumat al paisatge, sí, perquè al final és el que tens i això no es resol en un dia.
Galceran assenyala, per sort, que la gran velocitat amb què van avançar les flames van fer que la flora es socarrés en comptes de cremar-se del tot, i això ha fet que bona part de les arrels i alguns arbres s'hagin pogut salvar i estiguin rebrotant. Amb l'objectiu de recuperar el parc del paisatge als nuclis de Clua i Valdomar i al municipi de l'Os de Balaguer, han començat a treballar en un projecte que compta amb la participació d'enginyers forestals i de paisatge i faran un seguiment amb criteris de sostenibilitat.
I anem ara cap al Garraf, concretament cap a la localitat de Sitges, on el Tribunal Superior de Justícia ha declarat nuls una desena d'articles de l'ordenança d'habitatges d'ús turístic de Sitges que es va aprovar fa 2 anys.
El jutge, per tant, que dona la raó a la patronal Apertur, que va impugnar aquesta normativa municipal, la sentència conclou que l'ordenança vulnera el principi de lliure accés a l'activitat i envaeix competències que són de la Generalitat. Entre els articles anul·lats hi ha l'obligació de disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi danys a terceres persones per un valor de 300.000 euros i l'existència també d'un registre de desinfecció. També anul·la l'obligació de respondre a un requeriment policial o una inspecció en menys de 30 minuts. Apertura aplaudeix, per tant, aquesta sentència i l'Ajuntament de Sitges ha dit que l'estudiarà.
I quan falten poc més de 4 dies perquè els nous ajuntaments sortits de les urnes del 28 de maig s'investeixin els nous alcaldes i alcaldesses, molts municipis ja saben què passarà aquest dissabte. És el cas de la capital del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, on el PSC i en Comú Podem han pactat un nou govern a la ciutat, tot plegat després de la victòria socialista i que ara, gràcies als dos regidors dels comuns, arribaran a la majoria absoluta.
Els liles que han aconseguit entrar a l'Ajuntament Vilanoví per primera vegada després de la desaparició d'Iniciativa per Catalunya als Verds del 2015, es dona el cas que el cap de llista dels socialistes a Vilanova, l'històric regidor Juan Luis Ruiz, que ara es convertirà en alcalde, i la cap de llista d'En Comú Podem Vilanova, Yolanda Sánchez, ja havien compartit mandat a legislatures anteriors com a la del 2007. Ara ho faran liderant les seves formacions polítiques i amb Ruiz com a nou alcalde de Vilanova.
On també hi ha pactes entre socialistes i comuns és amb Molins de Rei, al Baix Llobregat, amb una situació calcada a la vilanovina. Els dos regidors dels comuns també garanteixen majoria absoluta als socialistes. D'aquesta manera, el socialista Xavi Paz, que és el guanyador de les eleccions, assegura la continuïtat de l'alcaldia amb majoria absoluta.
L'entesa està previst que es rubrifiqui oficialment davant la premsa el dimarts a última hora. De fet, l'han rubricat ja, volíem dir, aquest dimarts a la tarda per part de Paz i el cap de llista dels comuns, Lucas Ferro. Els últims 3 anys, Paz ha governat amb Junts, a qui va incorporar l'executiu al març del 2020 després d'haver començat el mandat en minoria. A les darreres eleccions, però, Junts s'ha enfonsat a Molins de Rei. Dels 4 regidors que en tenien, n'han passat a un, i amb aquesta desmembració del grup que han patit amb ara Molins i els de Puigdemont.
I més coses, Junts i els socialistes reiteren el pacte que tenien per seguir governant plegats al Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Els de Junts tindran la presidència i el PSC tindrà una de les 4 vicepresidències.
El 28 de maig, Junts, que va aconseguir mantenir lideratge a l'ENS, tot i que va perdre representació, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà té 33 representants i la majoria absoluta se situa en els 17, una xifra que Junts i socialistes sumen.
I marxem ara cap a Reus. L'actual alcalde Carles Pellicer s'ha acomiadat aquest migdia de l'Ajuntament de la capital del Baix Camp després de 12 anys al capdavant del govern municipal. Pellicer no es va presentar a les darreres eleccions el passat 28 de maig després d'anunciar que deixava la política.
Pellicer ha destacat que els darrers anys ha ampliat els serveis públics, els equipaments i ha encarrilat infraestructures que els propers anys veuran la seva culminació visiblement emocional. Ha donat les gràcies a Reus.
He estimat i estimaré en Bogeria la ciutat que per mi sempre serà la millor ciutat del món. Marxo content, marxo tranquil, marxo convençut, com no pot ser d'altra manera, és evident, però marxo emocionat i marxo també segur que queda molt camí per recórrer en aquesta ciutat plena d'oportunitats. Comptin amb mi, si algun dia els creuen que els puc ser útil.
Durant el matí també s'han acomiadat alguns regidors de Reus que tampoc repetiran el pròxim mandat, com els portaveus dels socialistes Andreu Martín o de la CUP Marta Llorenç.
I per últim, on Junts també per de l'alcaldia és a un altre dels seus feus tradicionals a la ciutat de Tortosa, perquè aquest migdia hem sabut que un pacte entre el PSC i Esquerra, amb el suport extern de la CUP, deixaran a l'actual alcaldessa i guanyadora de les eleccions, Meritxell Roigés, sense poder repetir el càrrec.
La coalició d'Esquerres i els Republicans repartiran l'alcaldia. 2/3 del mandat, l'alcalde serà el candidat dels progressistes i socialistes Jordi Jordan, i el darrer terç d'alcaldia l'ocuparà Mar Lleixa, la candidata dels Republicans, després de la renúncia de Xavier Faura a recollir la seva acta de regidor. L'alcaldessa en funcions i candidata de Junts ha qualificat l'acord de part de dos i ha acusat Esquerra d'haver-los enganyat i d'haver actuat per despit.
Gràcies, Pere. 2:37 als esports. I comencem la informació parlant de futbol, Anna, perquè Jordi Alba diu que decidirà el seu futur després de jugar a la Nations League.
Sí, l'excapità del Barça està concentrat amb la selecció espanyola, on demà jugaran la Final Four de la Nations League contra Itàlia, i Jordi Alba ha assegurat que encara no sap on anirà.
No sé cómo me preocupe, porque tomé la decisión sabiendo que iba a estar sin equipo y bueno, lo que me juego es ganar un título con la selección, que es lo que me importa ahora mismo, y después de este torneo pues decidiré mi futuro, ¿no? Como sabéis, no tengo nada, pero no es algo que me preocupe, ¿no? Estar sin equipo ahora mismo.
El de l'Hospitalet no li preocupa no saber on jugarà la temporada vinent, perquè sobre la taula té diverses ofertes. L'Atlètic de Madrid, l'Inter de Milà i fins i tot l'Inter de Miami, on hi serà Messi, són alguns dels seus pretendents. Però Alba, de moment, no té pressa i només té el cap centrat en la selecció, on diu que està molt content i agraït d'haver tornat.
Muy contento, ¿no?, de volver aquí a la selección. Al final he tenido la suerte, la desgracia, ¿no?, de alguna combatera no venir. Ya me pasó en el pasado, pero eso, bueno, me ha hecho madurar, valorar aún más si cabe venir a la selección. Tengo con muchísimas ganas, ¿no?, de hacerlo bien, de intentar, pues como siempre he hecho, ¿no?, ayudar a todo el mundo aquí a la selección, y estoy convencido de que van a ir bien las cosas, ¿no?
I qui també sembla que està molt content de tornar a la selecció és Ansu Fati, o això ha dit el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
Ansu Fati es un futbolista excepcional, como todos sus compañeros, y le veo alegre. Seguro que estaría igual en el Barça, entiendo. Pero bueno, aquí desde luego, permitidme que hable sobre lo que yo veo y controlo. Le veo alegre, le veo motivado, le veo ilusionado. Está haciendo unos entrenamientos excepcionales y bueno, y disfrutamos de ello. Estamos felices de encontrarnos de nuevo pues, con el Ansu Fati que conocíamos de hace 4 o 5 años.
De la Fuente també ha assegurat que estan preparats per emportar-se el títol de campions.
Nos jugamos un título, una oportunidad histórica de ganar en 2 partidos un título. Un partidazo mañana, una semifinal contra Italia, y desde el convencimiento de estar preparados, de haber trabajado excepcionalmente estos días, preparados para afrontar un partido de este nivel.
I a més, assegura que el partit de demà l'encara com si fos l'últim.
Yo lo veo como si es mi último partido, pero es que no ahora, de siempre. La única manera de afrontar algo con energía y con ganas y dejándote todo es pensar que es la última oportunidad de tu vida. ¿Qué pasará mañana? Pues mira, desgraciadamente no sabemos. Pero desde luego que vamos a afrontarlo como si no fuera que nos va la vida deportiva en ello. Y vamos a ir con todo. No pienso lo que pasa después.
La semifinal de demà contra Itàlia començarà a 9:15 del vespre, però el primer en saltar la gespa serà l'anfitrió. Els Països Baixos de Ronald Koeman es juguen passar a la final de diumenge contra Croàcia.
I atenció perquè 11 clubs de primera divisió treballen conjuntament en una proposta revolucionària que regularà els preus de les entrades per a l'afició visitant.
Sí, segons ha anunciat Relevo, s'està treballant perquè les entrades més cares rondin els 25 euros. A més, també es pretén fixar un número mínim d'afició visitant que estaria al voltant dels 300 espectadors. Aquesta proposta s'emmiralla amb el que fa la Premier, que també fixa un criteri comú per combatre els preus que, en segons quins estadis, es considera que són abusius i també pretén fomentar que l'afició visitant viatgi. I quins són els equips que hi estarien d'acord? Doncs el Girona, el València, el Betis, el Sevilla, el Cádiz, l'Almeria, el Celta, la Real Societat, l'Atlètic de Madrid, el Mallorca i l'Atlètic Club de Bilbao. Pel que fa als altres tres equips que pugen a primera la temporada que ve, com són Granada, Les Palmes i les espera de saber si serà l'Alavés o el Llevant qui pugi a primera, se'ls preguntarà si estan a favor o en contra. El Barça, de moment, no ha dit ni que ho troba bé ni que ho troba malament. De moment diu que s'ho està pensant, però, per exemple, el Villarreal i el Real Madrid ja han dit que hi estan totalment en contra. La proposta també apunta que es podrà fer una única excepció per temporada amb la intenció de poder fer caixa en partits de màxima rivalitat, com ara un derbi o un clàssic. I per evitar la trampeta i que aficionats de l'equip local es beneficiïn d'aquesta rebaixa de preus, es permetrà que sigui el propi equip visitant qui s'encarregui de gestionar i distribuir les entrades.
I aquest migdia el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Julian Bellingham.
La presentació es farà demà a les 12 del migdia, però el club ha fet oficial el que ja us vam explicar fa uns dies. Bellingham és un migcampista de 19 anys que prové del Borussia Dortmund, ha signat per 6 temporades amb el club blanc i l'operació ha costat 103 milions d'euros, més 30 en variables. Ahir el president del club, Florentino Pérez, va assegurar en l'acte de presentació d'Abraïm Díaz, que estan construint un equip molt potent.
Que nadie tenga dudas que vamos a seguir construyendo un equipo con hambre de nuevos éxitos y nuevos triunfos. Porque tenemos jugadores que, aunque lo han ganado todo, saben lo que significa el Real Madrid. Aquí han aprendido que cada título es el primer impulso para conseguir el siguiente. El Real Madrid es insaciable hasta en la lucha por lo imposible.
Brahim Díaz està 3 temporades cedit al Milan i ara el club blanc l'ha recuperat i el Bernabéu serà la seva casa per 4 temporades. L'estiu del Madrid serà força mogudet perquè ja no vestiran la blanca ni Benzema, ni Asensio, ni Hazard, ni Mariano.
Un Real Madrid que per cert avui ha presentat la primera equipació per la temporada que ve.
El club ha decidit recuperar la tonalitat daurada i també la blau marí a la zona del coll i al darrere el clatell s'hi podrà llegir a la Madrid. A més, es recupera el coll rodó i l'equipació de porter serà de color verd. Les samarretes que es posaran a la venda a les botigues oficials rondarà els 100 euros i la completa valdrà uns 150.
I parlem ara de bàsquet perquè hi haurà clàssic a la final de la Lliga. Barça i Madrid s'enfrontaran pel títol després que els blaugranes hagin superat aquesta nit l'Unicaja de Màlaga en el quart partit de la sèrie per 75-87.
De les últimes 12 finals de Lliga, 9 les han jugat tots dos equips. Escoltem el base del Barça, Satoranski.
Gran rival, cada final o cada partido que jugamos contra ellos es alguna revancha, no por algo, ¿no? Esta vez es por la Final Four, las semifinales, nos conocemos súper bien, motivados vamos a estar seguramente, pero hay que también estar centrado y centrarnos siempre en el partido en todos los momentos y estar un poco con la calma, pero obviamente tenemos mucha ambición.
L'equip de Jessica Vicius ha passat a la final emportant-se la sèrie per 3-1 sense haver de passar per un cinquè partit. De fet, en aquest segon i últim duel, el Martín Carpena, els blaugrana, van demostrar una clara superioritat des de l'inici. Al descans, l'avantatge era de 8 punts, 37-45, i al tercer quart, els blaugrana van arribar a fer 22 punts i el Màlaga només 4, però el partit es va trencar al final d'aquest tercer quart per l'expulsió de Jessica Vicius al veure dues tècniques. Tot i així, el Barça va arribar al màxim avantatge, 60-84, i tot i afluixar la intensitat al darrer quart, els blaugrana van aconseguir la victòria i el passi a la final, on s'hi trobaran, com dèiem, el Madrid, un clàssic que arrencarà divendres a les 9 de la nit al Palau Blaugrana, i la sèrie és el millor de 5.
Una classificació del Barça per al play-off final de la Lliga CB que li assegura el bitllet per jugar a la Supercopa de la temporada que ve.
Aquesta serà la sisena vegada consecutiva que el Barça participi a la Supercopa, que és la competició que obre la temporada i que ha guanyat 6 vegades. L'última vegada en fer-ho va ser fa 8 anys, el 2015, i els altres equips que s'han classificat directament són l'Unicaja, perquè és el campió de la Copa, i el Real Madrid, que és el campió de la Supercopa. L'altre equip que completarà aquesta semifinal serà l'anfitrió del campionat, que encara no s'ha anunciat.
I pel que fa al bàsquet femení, el Cadí i la seva reforça amb el fitxatge de Maggie Bear.
La nord-americana, que juga d'interior, és la quarta incorporació de l'equip per la temporada que ve. Ve de jugar 4 anys a l'equip universitari dels Drake Bulldogs i en l'última temporada va ser una de les referents dels seus equips, anotant 16,5 punts i agafant 8,5 rebots per partit. I qui marxa al bàsquet nord-americà és la jugadora del bàsquet Girona Uni, Clàudia Assín.
I acabem la informació esportiva parlant de MotoGP, perquè Pol Espargaró continua sense rebre l'alta mèdica i no podrà córrer el Gran Premi d'Alemanya d'aquest cap de setmana.
El de Granollers va caure en el primer Gran Premi de Portugal i des d'aleshores no ha tornat a pujar una moto. El substitut del pilot de GasGas serà una altra vegada l'alemany Jonas Folger, que tornarà a acompanyar Augusto Fernández.
Gràcies, Anna. Gairebé 15 minuts i tanquem el programa. Avui toca parlar d'economia, que és dimecres. Explicàvem en aquest programa que el Tresor Públic espanyol preveu col·locar aquesta setmana fins a 8.000 milions d'euros en deute públic. Aquesta nova subhasta coincideix amb una nova reunió del Banc Central Europeu, també, que podria anunciar una nova pujada dels tipus d'interès de fins a 25 punts bàsics, segons apunten alguns experts. Per tant, avui volem parlar sobre el Tresor Públic, sobre aquesta subhasta, sobre aquesta pujada, i ho farem amb l'Alessandra Palomar, economista, membre de l'Espai 08, els companys que ens acompanyen cada dimecres. Alessandra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam la situació bancària actual amb els interessos pels núvols. Volíem preguntar si fa especialment atractiva la compra de lletres del Tresor per part dels inversors.
Sí, la veritat és que, com a mínim, la fa més atractiva del que era fa uns anys. No? O sigui, en general, la rendibilitat de les lletres del Tresor acostuma a ser bastant baixa perquè porten molt poc risc financer. Llavors, ja sabem que en el mercat financer més risc s'associa amb més rendibilitat. Llavors, en general, les persones que invertien en aquests productes financers eren persones amb poc estalvis o molt conservadores que no volien córrer gaires riscos. Però què passa? Que ara mateix els tipus d'interès són bastant elevats i també s'espera que la inflació disminueixi en els pròxims mesos. Per tant, les lletres del Tresor estan molt més atractives. I és que, què passa? Que quan augmenta el tipus d'interès també augmenta la rendibilitat d'aquestes lletres, no? I, a més, el que té és que ofereixen un tipus d'interès fixe, que no varia al llarg del temps. Mm-hmm. Per exemple, ara mateix, en l'última subhasta, el tipus d'interès era aproximadament un 3%, que és la rendibilitat més alta que han ofert les lletres del Tresor des del 2011, ja que durant la crisi financera i els anys posteriors oferien com rendibilitat negativa, fins i tot, que se perdia diners invertint en aquest tipus d'actius financers.
Per tant, quins beneficis poden rebre aquests inversors que comprin aquestes lletres del Tresor?
Bueno, realment, els beneficis no seran molt grans, no? O sigui, al final, el tipus d'interès continua sent baix comparat en altres inversions amb molt més risc. Però si una persona, sobretot persones amb petits estalvis, persones que no volen córrer gaires riscos, els beneficis que obtindran serà la diferència entre el preu al que comprin aquestes lletres i el que obtinguin al venciment, no? Llavors, normalment el que passa és que tu, quan compres les lletres del Tresor, les compres a descompte, és a dir, les compres al valor nominal que tenen, que seria 1.000 euros menys el tipus d'interès, no? I, a més, com que hi ha una subhasta, aquí el preu varia. Llavors, després del venciment, el que s'obté són els 1.000 euros i durant aquest temps que s'ha tingut aquesta lletra del tresor s'obtenen els interessos, que serien els beneficis al final. Llavors també el que passa és que molta gent juga una mica amb el mercat, no? O sigui, compra les lletres del tresor ara i no s'espera el venciment, sinó que ho ven abans amb un mercat secundari incrementant la seva rendibilitat. El que sí que hem de tenir en compte és que els beneficis que es puguin obtenir a través d'aquesta inversió tributen per l'impost de la renta. Llavors, al final, és el que deia, no seran uns beneficis molt, molt grans, però donada la situació actual, és un actiu financer molt atractiu perquè dona molta seguretat. I ara mateix els depòsits bancaris no te donen aquesta seguretat.
I d'altra banda, ja per últim, Alessandra, estem pendents d'aquesta nova pujada dels tipus d'interès. De fet, demà hi ha reunió del Banc Central Europeu. Com a economista, com a jugadors, creus que serà la darrera pujada que hi haurà de tipus d'interès?
No crec que sigui l'última. Tot apunta que no serà l'última, perquè el Banc Central ja ha dit que tot i que la inflació està disminuint, estan bastant enfocats a portar-la fins a l'objectiu del 2%. I ara mateix, per exemple, les dades de maig d'Espanya eren 3,2% i hem de dir que Espanya ara mateix té una de les inflacions més baixes de la Unió Europea, és molt més alta d'altres països com Alemanya, per exemple. Llavors, tot apunta que el Banc Central Europeu continuarà pujant el tipus d'interès, tot i que, com ja vam comentar anteriorment, hi ha com un consens bastant gran entre els economistes, entre el Banc d'Espanya, que aquesta inflació és deguda a l'augment dels beneficis empresarials. Llavors, aquestes pujades del tipus d'interès difícilment faran que baixi la inflació. El que està fent que baixi la inflació és, per una part, tots els controls de preus que s'han d'introduir, com per exemple a Espanya el mercat d'energia, i després també que al final les pujades de tipus d'interès afecten sobretot a les classes més humils i a les classes treballadores, que són les que dediquen una major proporció dels seus ingressos en el consum. Llavors una pujada de tipus d'interès fa que aquestes persones al final consumeixin menys i això és el que disminueix la inflació. Així que al final aquestes pujades de tipus d'interès podran i segurament seran molt perjudicials per les classes més humils.
Doncs esperarem demà aquesta reunió del Banc Central Europeu. Alessandra Palomar, economista, membre de l'Espai 08, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ens retrobem d'aquí uns dies.
Gràcies a vosaltres.
Per tancar l'estrem migdia d'avui. Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
Avui comencem aquesta apartat cultural a la capital del Bages, a Manresa, on aquest matí s'han entregat els premis Atrapallibres i Protagonistes Joves, premis molt especials que distingeixen les millors obres escrites per a nens i joves en català, però encara Olma més especial perquè el seu jurat està format ni més ni menys que per 11.000 infants.
Exactament, Xavi. Entre els premiats trobem els estels de Jax Goldstein, les Bruixes de Brooklyn de Sophie Escabasser i l'Amy, la Biblioteca Secreta d'Alan Gratz, que són els guanyadors en aquest cas del 18è Premi Atrapallibres. I pel que fa al Premi Protagonista Jove, l'Assassina de Venècia de Paul Castellanos i els Incendiaris de David Cirici són els guanyadors de la 27a edició. Tots els premiats tenen entre 9 i 16 anys i tots ells agraeixen avui haver tingut veu. Ara escoltem a l'Anabela, que és una de les joves que formava part d'aquest jurat.
Ens han donat a les més joves una oportunitat bona per poder donar a conèixer la nostra veu. Perquè sempre els jutges solen ser gent més gran, amb moltes coses, i em sembla que han donat un canvi de perspectiva que va bé.
L'objectiu de tot plegat és fomentar la lectura entre els més petits i no tan petits. En Jan, que és un altre dels joves del jurat, ha assegurat que això de llegir fa ser un més intel·ligent.
Que intentin començar a llegir, que és molt bo per la salut també i tornes com més llest.
Molt bé, molt interessant aquests premis Atrapallibres i felicitats als guanyadors. I pels amants de la novel·la criminal catalana, ha tornat al festival Creixell Crims i ho fa amb una vintena d'activitats que es faran els dies 14 i 15 de juliol al mateix municipi que porta el nom del festival, a Creixell, al Tarragonès.
I, de fet, aquest any el festival comptarà amb la participació de més d'una quinzena d'autors. Entre ells destaquen noms com els d'Empar Fernández, Maria Carme Roca, Xavier Gual, Juana Maria Villalonga. I, a més, i per primera vegada hi haurà un autor internacional, en
Flavio Soriga. El tema d'aquesta segona edició és la mar i el crim, i al voltant d'aquesta idea s'articularan el conjunt de taules rodones, d'exposicions i també de tots els tallers que organitzen des del festival.
Bé, ara expliquem una notícia que em fa molta il·lusió explicar, i és que hem de marxar fins a la capital del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, perquè després de 50 anys de titelles, després de crear més de 40 espectacles i de protagonitzar milers de funcions, la companyia L'Estaquiró Teatre de Vilanova i la Geltrú s'acomiada. L'adeu serà aquest diumenge, que pujaran al teatre principal de la ciutat per representar-hi els seus espectacles més emblemàtics, com per exemple el Patufet. Les entrades estan gairebé exaurides, així que correu, perquè encara en queden algunes.
Segur, Xavi, que molts infants del Garraf recordaran la sortida que any rere any feien a Vilanova per anar a veure un espectacle de titelles a l'Estaquiró Teatre.
Jo la tinc molt present.
Una tradició, però, que ja posa punt i final després de 5 dècades donant vida a tot tipus de personatges. L'Olga Jiménez, l'Albert Albà i la Núria Benedicto conformen aquesta companyia i han decidit tancar el capítol de les seves vides perquè volien, diuen, acabar bé, amb energia, per decisió pròpia i sense problemes de salut. A més, es veu que això de la pandèmia els va descobrir que s'hi estava molt bé a casa. Són l'Olga i la Núria.
De moment, no és que estiguem... Estem una mica xocosos. No, però vull dir que dius, potser és allargar-ho excessivament, no?
Jo saps què passa? Que volia acabar abans d'estar cansada. O sigui, prefereixo acabar ara que tens aquest coquet de dir, ui, s'acaba, que bonic, que bonic, que bonic, abans de dir...
I després saps què passa? Que la feina recompensa molt, però tampoc no és allò de dir, és que si treballo 3 anys més, podré acabar ric, no?
Els 50 ens va guanyar.
Clar.
Els 50 les va guanyar i, a banda, una companyia 100% artesanal, des de la creació de la història fins a la fabricació dels personatges, passant pels decorats i també la il·luminació. Els tres creen els seus espectacles íntegrament.
Sí. Però és que anar amb una sabata i una espardenya no per res, però és que no hi havia res. Aquí no es veia. Van ser els primers festivals de titelles de Barcelona, que venia gent de fora, deies... Uau, si per nosaltres era una obertura al món, no? De dir, guai que s'està fent titelles per adults. Ah, sí, també hi ha aquesta possibilitat, doncs sí.
I els espectacles també, la majoria, encara que hi ha algun que són contes adaptats, però també són de nova creació. És a dir, que el fet de fer-te la història, pensar-la com la faràs, la construcció, per nosaltres ha sigut com molt complet, que ens agrada molt totes les facetes d'aquesta professió.
I en aquells primers festivals que parlaven, doncs van descobrir els espectacles per adults i altres mètodes. Ara bé, sempre, 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 des del pur assaig-error, que diríem, i sense cap segell a seguir, en una època on es donaven la mà entre les diverses companyies que hi havia.
Vam haver d'aprendre per nassu i una mica a cierto error, no? Vull dir, ara la pifio, això no va, això no funciona, i també una cosa molt interessant. Érem, no sé, què et diré jo, podíem ser 9 o 10 companyies, no hi havia més, i estàvem molt ajuntades, i ens anàvem passant informació, i fèiem reunions, i t'explicaves, has provat això, tu? Era... Ah, no, jo no he provat, doncs prova, ja veuràs com
era
aquesta juntura...
Era un col·lectiu que al ser petit, doncs era molt fàcil d'allò. Ai, l'espuma, no, això no, doncs amb la roba d'aquest tenyir, no sé quant, entens bé, no era un clan tancat de competents.
Així doncs, amb tot, l'adeu. Tot i que no definitiu, perquè diuen que volen seguir col·laborant amb festivals del poble, el donaran aquest diumenge al Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, que ja hem dit que encara queden entrades d'un adeu a 50 anys d'història.
No ens ho perdem, llarga vida a l'Estaquiró Teatre de Vilanova i la Geltrú, i felicitats pel seu 50è aniversari. I més coses, Olma, perquè si aquests dies passegeu per Barcelona, feu parada a l'Estació de França, perquè allà s'hi pot veure una exposició feta a partir de runes reals que mostra el dia a dia d'una escola a Ucraïna.
L'exposició, de fet, es podrà veure fins al 21 de juny. Es diu Piedra a Piedra i busca sensibilitzar la ciutadania sobre com afecta la guerra d'Ucraïna en l'educació dels més petits que encara viuen al país. La mostra la forma amb materials de l'escola Pinocho de Borodianka, que és una població d'uns 13.000 habitants, que està, perquè ens ubiquem, a 50 quilòmetres de Kiev. Aquesta localitat, doncs, va ser objecte d'un bombardeig l'1 de març del passat 2022, que va destruir, doncs, grans edificis residencials i va causar greus danys en el centre educatiu. Piedra a Piedra és una exposició de la ONG Global Humanitària.
I també en el món de les arts escèniques, fa uns dies, en aquest programa, us recordaran que parlàvem de la Quadriennal d'Escenografia de Praga, l'exposició d'escenografia més important de tot el món, que s'està fent aquests dies a la capital txeca. Doncs avui us prenem a explicar que Catalunya, sota el lideratge de la l'Institut del Teatre i també de l'Institut Ramon Llull, ha guanyat un dels premis d'aquesta mostra.
I l'han guanyat, Xavi, per la instal·lació CROP, que es va presentar en la secció de Països i Regions. En concret, CROP ha guanyat el Premi d'Art de la instal·lació més sensible socialment. La instal·lació és una obra d'Albert Pasqual, Carlota Ricard i Raquel Cors, tots ells tres graduats de l'Institut del Teatre. I el jurat, en aquest cas, ha valorat que l'obra estigui feta de materials naturals i d'organismes vius. Sí, sí, vius, tal i com sona. A més, CROP està basada en una distopia i se situa en un futur més enllà de l'any 2053. Al centre de tota aquesta obra, les restes d'indumentària i de vestuari que queden de les vides i de les ficcions que han transitat pels espais del Teatre Nacional de Catalunya. A la instal·lació, doncs, s'hi apleguen piles de roba, de teixits i d'altres peces de vestuari en diferents estats de descomposició, tal i com sona, coberts de fongs, de molsa, germinats i bacteris.
Perquè després diguin que el teatre no és vida, eh?
Mai més ben dit.
El teatre està ben viu. Mira, Olma, i avui acabarem també parlant d'un nou projecte del compositor Pere Pèries, que estudia fer una òpera en català i fer-ho, atenció, amb intel·ligència artificial.
Aquest projecte es diu El secret d'Ariadna i es presentarà demà dijous al Festival Sonar. La proposta reescriu el mite del laberint i el minotaure i en fa una lectura actualitzada que aborda com a vegades preval més el poder que la voluntat individual. L'òpera està pensada en tres actes per a soprano, mezzo, tenor, baríton, baix i cor. I el compositor explica que l'objectiu del projecte doncs, no és aconseguir que la intel·ligència artificial creï una òpera sencera per ella mateixa, sinó utilitzar-la.
Molt bé, Olma, gràcies. Ens retrobem demà amb estrenes de cinema.
Demà agafarem crispetes.
No us ho perdeu, demà ens veiem a les dues aquí a l'Estel Migdia. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila i el control tècnic en Jordi Carretero. Tornem demà, ara com cada tarda. Joan Trias i la caravana fins les 6. Bona tarda, adéu-siau.